Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca esteu en aquest espai que dediquem un cop a la setmana a la literatura infantil o juvenil, és el Llegir per Sentir, i que ens permet parlar normalment amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Ja sabeu també que a vegades parlem amb els autors de les il·lustracions o les autores de les il·lustracions, a vegades molt sovint dels textos, en algunes ocasions amb editors o editores que ens parlen de les seves col·leccions d'infantil i juvenil, i també, i de fet aquests dies, aquestes setmanes, gairebé cada setmana, podem parlar amb traductors o traductores. És el cas del dia d'avui. Era el de la setmana passada i el de la setmana següent, perquè estem repassant aquests dies diferents publicacions d'entre dos. La majoria d'elles, doncs, són obres estrangeres que han estat traduïdes i portades aquí al català. Avui parlem d'una història realment entranyable, podríem dir-ho així. Es titula Crisantem i és de Kevin Henkes. I la traducció, en aquest cas, al català ha anat a càrrec del Marc Donat. Marc, benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
A tu per ser aquí amb nosaltres i explicar-nos alguna cosa sobre aquesta història que jo he qualificat d'entranyable. No sé si coincideixes amb mi.
Sí, és una història entranyable. És una història una mica que pot semblar antiga, tot i que és completament actual, però sí que les il·lustracions i el to de la història ens fa pensar en que és intemporal. I aleshores sí, el to de la història és molt entranyable, amb una certa ironia que sempre va passant per tota la història.
Perquè deies això de una mica antiga, perquè de fet ja té uns certs anys, no? L'original, diguéssim, sí. De Crisantem.
Sí, jo crec que en té, ara t'ho diria de memòria, però...
Mira, ho tinc aquí, 48. És del 91, és de l'any 91.
No tant. És veritat que la il·lustració, bueno, el Crisantem és una ratolina, i la il·lustració pot semblar que no sigui allò actual, però en canvi és el tema és perfectament actual i contemporani.
Uh-huh. I de fet la il·lustració un cop t'hi poses s'acaba fent actual també, com tu deies, és de fet atemporal, perquè si la història és entranyable, les il·lustracions no ho són menys. De fet, l'autor és autor tant del text com de les il·lustracions.
Correcte.
I deduïm, tot i que jo no el conec o no he seguit, però dedueixo que és una persona amb molta sensibilitat.
Sí, és una... O sigui, sap tocar els temes una mica punyents en la part de la literatura infantil, ho fa amb molta sensibilitat, amb un punt d'humor bastant divertit i un punt d'humor també adult, en el qual els adults, llegint-lo, ens hi podem veure reflectits tant pel que vam fer o el que ens podia haver passat de petits com per com s'ho poden prendre les noves generacions ara.
Podríem dir que està a mig camí de conte il·lustrat a còmic, no? Perquè, de fet, dona la sensació en algun moment o altre que és gairebé un còmic, tot i que no, que és un conte il·lustrat, eh?
Jo el deixaria en conte il·lustrat. És un conte de vinyetes, però il·lustrat. O sigui, el text. No és que el text vagi per una banda i els dibuixos per l'altra, però hi ha poca barreja entre la vinyeta, el dibuix, i el text. És una narració que jo crec que es podria llegir sense els dibuixos, es podria llegir i aleshores es podria entendre, el que passa que els dibuixos li donen un atractiu molt especial perquè el segell Kevin Henkes es veu també molt amb els dibuixos, amb aquest món de ratolins que fa servir, bueno, que en té un munt de llibres d'aquests ratolins, amb peripècies de ratolins.
I amb molt de color, de fet, amb aquestes il·lustracions?
Amb color i amb colors molt cridaners, molt, bueno, que criden molt l'atenció i que ajuden molt a seguir la narració.
Algú que ens està escoltant potser deuen pensar, mira, estan parlant amb el Marc Donat perquè és il·lustrador i és un crític literari de literatura infantil dedicat a la il·lustració i per això parlen dels dibuixos. Parlem dels dibuixos perquè són extraordinaris, com tu deies, però tu no t'has dedicat a repassar els dibuixos, sinó al contrari, el text. Ha estat la teva feina, ha estat traduir el text, eh?
Sí, jo de dibuixos més val que no en parli. Sí, jo no en tinc ni idea de dibuixar. Sí, jo he traduït el llibre.
No hem parlat encara de l'argument, i aquí està, diguéssim, al fons de la qüestió està en l'argument, perquè és una ratolina que només en néixer era tan maca, tan preciosa, tan perfecta, que els seus pares li escullen un nom que hagi, ha de ser un nom perfecte, per batejar-la. I clar, el nom és el títol del llibre, Crisantem, li posen el nom de Crisantem. I ella contenta amb aquest nom, no? Fins sí, que arriba aquesta... un dia que es fa gran.
Mira, jo crec que aquesta, la idea del llibre és la primera ironia de totes. Sí. Tots sabem que no hi ha ningú perfecte, però també tots sabem que els pares creuen que el seu fill sempre és el perfecte. I li posen el nom perfecte. I també tots podem veure des de fora que Crisantem potser no és el nom més perfecte per posar-li a un nen. Dit això, partint d'aquesta base, o sigui, pares que veuen la seva filleta perfecta, pares que trien el seu nom perfecte, nena que es creu que el seu nom és perfecte, fins que un dia descobreix que hi ha un món al voltant.
Clar, que és quan es fa gran i va a l'escola.
Exacte, i va a l'escola. I l'escola descobreix que hi ha altres noms. El seu nom sempre serà perfecte, ningú discuteix, però clar, descobrirà que potser hi ha altra gent que no li agrada tant aquest nom tan perfecte. I, bueno, anava a dir, de petita, la Crisantem ja trobarà el seu primer disgust, entre cometes. I aleshores, a veure com soluciona aquest problema de creure's el nom més perfecte i arribar i descobrir que hi ha gent que no opina això. Jo crec que és divertit perquè ens parla de les primeres vegades d'entrar a un món amb gent que no coneixes, com t'hi adaptes, com t'hi fas amic. I ells ho fan amb l'excusa del nom, jo crec que ho resol molt bé.
I també de les gelosies, no? Que a vegades pot haver gelosies, i especialment amb aquestes edats tan, tan petites, no? Clar, la primera pregunta, Crisantem és l'original del llibre, el nom, títol original del llibre, en anglès, vull dir?
En anglès és Crisantemus.
Uf!
Perquè és la paraula, diguem, anglesa del nom de la flor.
Doncs mira...
I aleshores aquí hem traduït el nom per la flor perquè sigui més reconeixible. Si li haguéssim posat Crisantemus aquí, encara, potser aleshores hi ha el joc irònic del nom perfecte amb la persona perfecta, més que entendre's, haguéssim pensat que ja era massa exagerat. En canvi, Crisantem és un nom de flor, com pot ser margarida, com pot ser rosa, i aleshores ens serveix per fer el joc amb aquest contrast del nom perfecte a un nom estrany, perquè no deixa de ser un nom estrany algú que es digui Crisantem.
Sí, sí, perquè a més, pel que veig en anglès, Crisantemum porta encara més lletres, hi ha acs intercalades, vull dir, és un llarguíssim. Si un dels problemes que es troba la nena quan va a escola és que el nom és massa llarg, imagina't si arribem a fer-lo en anglès,
Exacte, això no ho vam poder, nosaltres en català no vam poder, si haguéssim pogut posar dues enyes, una C trencada i una H intercalada, li haguéssim posat, però em semblava que no calia, que era millor mantenir. Que s'entria prou el joc del Crisantem flor i el Crisantem nom, sense complicar-ho més.
Clar, a l'hora de traduir-lo, per exemple, hi ha un moment en què alguna nena de la classe diu que és un nom tan llarg que diu que és una tercera part de l'abecedari, perquè té 9 lletres. Clar, Crisantem té 9 lletres, però Crisantemum ja em dic que en té unes quantes més. Aquí devies haver de fer jocs de paraules, no?, amb aquesta traducció.
Aquí, jo crec que aquí, ara, no em facis exactament, no tinc davant la traducció original anglesa, però hi ha una petita llicència de traducció. No sé si allà deia la noia que li criticava el nom li deia que no la meitat de l'alfabet, perquè no crec que sigui la meitat de l'alfabet, ara ho hauríem de comptar, però gairebé deia una cosa molt similar. Però, bueno, la gràcia era que a més, la noia aquesta que li critica el nom és la noia de ciències, una mica allò puntillosa, que sempre vol pontificar i donar exemples concrets. I per això li fem dir això una tercera part de l'alfabet.
Una de les gràcies del Kevin Henkes és que ens fa, en un moment, ens fa situar en un món de ratolins, però sense fixar-nos-hi que l'estem interpretant, com de fet és la història, en un món d'humans, perquè tu has dit la noia en lloc de dir la rata, la rateta, vull dir que en seguida et situes en una història que te la fa creure, o sigui, creus que s'està vivint aquella història protagonitzada per ratolins.
És que jo crec que una de les gràcies de l'autor és aquesta idea, aquest món de ratolins que ha creat. El Kevin Henkes té molts, molts llibres d'aquest estil, properament entre dos, em sembla que entre un altre que es diu Owen, que també l'he traduït jo, també és de ratolins. Fa temps, fa un cert temps, Meraki em va treure un, que també l'he traduït jo, que diu les coses d'en Chester, que el Chester també és un ratolí. I tot, o sigui, tot consisteix en ratolins petits, o sigui, infants, que els hi passen coses, les mateixes coses que els hi passen als nens. Bueno, les mateixes no, perquè algunes són una mica diferents, però vull dir que els converteix en... personifica tot el món dels ratolins en el nostre món.
Mm-hmm. Per tant, l'autor el coneixes una mica després de traduir-lo tantes vegades?
Sí, m'agrada molt. O sigui, jo tinc molta sort de que tant quan em van proposar primer Meraki i ara Entre dos, quan em van proposar traduir-ho gairebé, no dic que ho hagués fet gratis, però que, ostres, és un gustasso perquè és molt divertit, perquè m'agrada molt i perquè tot el món aquest del Henkes és bastant... Bueno, val molt la pena. I té unes novel·les molt xules, també, unes novel·les infantils molt xules. Alguna jo diria que s'ha traduït, en aquest cas no per mi, però és un món, és tot un món, té un fotimer de llibres.
Clar, per això anava a dir, potser algú dels nostres oients no li sona de gaire o de res, Henkes, però als Estats Units és tot una celebritat dins de la literatura infantil i juvenil, no?
Sí, 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 és una celebritat i és molt... Em sembla que és molt reconegut. Vull dir, clar, jo no et sabria dir ara, o sigui, sé que té molts premis i que se'l considera com un referent en un tipus de literatura, que és una literatura molt... És molt senzilla, o sigui, és molt fàcil de llegir, molt agradable, no, és molt, molt familiar, i té una requesta allà molt, molt gran.
Uh-huh. I és fàcil de traduir?
A veure, sí. Sí, en el sentit de que s'entén ràpidament el text en anglès, és fàcil trobar-hi el to, sobretot trobar-hi el to d'aquesta mitja ironia que fa servir. Sempre et trobes amb dificultats concretes, més a aquell punt. Ara com ho fem, això? Ara com ho diem perquè quedi bé? O perquè soni fàcil o llegir aquí? Però no és un... No vull dir que... És una distracció. O sigui, és una feina, no deixa, és una feina, però és una feina bastant distreta i bastant agradable de fer.
Uh-huh. I en aquests moments estàs treballant aquest llibre publicat ara mateix, doncs, per Entre dos, clar, tu el vas traduir ja fa un cert temps. Ara sí, estàs, sí, tens entre mans altres treballs, altres traduccions?
Sí, home, sí, anem traduint aquí i allà diferents llibres de per diferents editorials, el que t'ofereixen, i a vegades fins i tot publiquem alguna cosa també com a autor.
I, per tant, està a punt d'arribar alguna cosa teva, també, o no?
A punt d'arribar alguna cosa més. Hi ha una novel·la juvenil per animar llibres que es diu Alabama Moon, que sortirà, em sembla, després de Nadal. Ara, per Nadal... Per Nadal em sembla que surt... Jo diria que surt l'Owen, d'Entre dos, del Crisantem, i després tinc un llibre de... Acabo de publicar un llibre de poesia infantil que es diu Pua Bèsties per animar llibres.
Uh-huh. O sigui que els oients que t'estan escoltant poden buscar-te en un indret o altre a través d'aquestes novetats.
Sí, sí.
Estem a les portes, cada cop ho estirem més, perquè antigament potser fins al dia 13, que era Santa Llúcia, començàvem a parlar de Nadal. Però ara ho estirem gairebé fins i tot a finals de novembre. Però, en fi, estem a les proximitats de les festes de Nadal. Jo crec que aquest Crisantem podia ser, es podia posar les cartes dels Reis, o podia ser una bona cagada de tió, sí o no?
Sí, i tant. Okay. Jo m'encanta fer propaganda de les coses que faig jo i dir, evidentment, el Crisantem seria un gran regal per escriure la carta dels Reis o per trobar-se el tió. El que sentem i molts altres llibres. Estaria molt bé que els Reis tornessin a portar molts llibres, que el tio cregués molts llibres, perquè ens fa molta falta i són molt distrets. I aquesta mena de llibres, com el que sentem, també és un molt bon llibre per llegir en família, per llegir en veu alta. O sigui, tant els nens, que els infants que ja saben llegir, el poden llegir sol, però el poden llegir amb la família o amb el germà gran o amb els pares, perquè és un llibre que, bueno, que és molt... que guanya molt si es va llegint i fins i tot es va comentant amb les il·lustracions al costat.
Uh-huh. I aquí, al final de tot el llibre, hi ha una mica de biografia del Kevin Henkes, i entre altres coses diu això, que és molt conscient, ell, el Kevin Henkes, és molt conscient que els llibres són el primer contacte que tenen els nens amb l'art, i això li serveix per motivar-se per crear els millors llibres possibles. És a dir, que tenim un bon llibre a les mans, però a més a més d'una persona que és conscient que els nens, com tu deies, necessiten moltes coses, però també necessiten llibres per tenir contacte amb el món de la cultura i amb el món de l'art, no?
Sí, jo afegiria aquí que es va deixar, jo crec que va tirar cap a casa, però que estic molt d'acord, que es va deixar la música, perquè la música en té en contacte també molt ràpidament, però és veritat que altres temàtiques d'art, altres tipus d'art, no hi entren tant els nens, els entren les coses pels ulls i per les orelles, primer, i aquests dos, els llibres il·lustrats i la música són els dos més bàsics.
Doncs escolta, nosaltres que des d'aquí et donem les gràcies perquè ens hagis atès a la trucada i ens hagis explicat alguna cosa més sobre aquest Crisantem de Kevin Henkes, que està publicat per Entre Dos i que a més trobem amb aquesta edició magnífica, amb tapa dura, tot color, la veritat molt ben acabada. Marc Donat, moltes gràcies per acompanyar-nos.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vagi bé, bon dia, adéu-siau.
Bon dia.